Tinga plena per dalt. Tinga plena per dalt. I tothom.
Vinga, són les 11 i 11, les 18 i 11 a la remissió. Passem de la moda a la filosofia. La veritat que en aquest espai de moda d'avui hem filosofat també una mica. Però ara anem amb l'espai de Miquel Costa. Avui parlarem del llibre d'Amos Oz, Contra el fanatisme. Amos Klausner va ser escriptor, assagista i professor de literatura israelià i pacifista. Va reflexionar sobre assumptes com el conflicte àrab-israelià, la vida als kibbutz, identitat jueva, la tolerància i l'humanisme. Miquel Costa, quin bon tema ens portes avui, que necessari i que actual, no? Bon dia, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, Jamila. Què tal? Gràcies. Actual, no sé si actual o passat de moda.
Actual o passat de moda, no ho sé, però és veritat que el fanatisme és un tema que sí sembla actual, bé, o no sé si es pot relacionar, no?, amb la polarització de la qual tant es parla.
Sí, 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 segurament sí. I avui, a més, hem triat aquest tema del fanatisme en un moment en què podem veure fanatisme arreu, ja no només amb aquest conflicte del qual també parlarem directament, àrab-israelià, però és el que dius. Segurament sempre ha existit aquesta polarització, però això afegint-hi la facilitat de comunicar-la fa com un soroll molt més gros, no? I és molt complicat. Avui parlarem d'un home, d'Amos Oz, que es va passar la vida intentant buscar la pau, un jueu que buscava la pau i que entenia tant les aspiracions del poble jueu o d'Israel com la necessitat de tenir la seva pàtria als palestins, no? Va intentar entendre les dues postures sense ser equidistant, que és una cosa complicada, no?
Molt, molt complicada.
Sí, i sense ser un traïdor, com deia ell, no? Que tenies que decidir entre o convertir-te en un fanàtic o convertir-te en un traïdor. I aquesta elecció que va de fer ell sempre va ser el que més li va costar, no? Per tant, és un home entre dues aigües, en tot cas és un intel·lectual, és un gran escriptor, va escriure moltíssims articles i assajos, a part de novel·les, i tu crec que ho has apuntat en la introducció, va ser un dels creadors del moviment Pau Ara, que va ser un moviment que intentava, estem parlant del 80, ara parlo de memòria, no ho tinc apuntat, però crec que és de la dècada dels 80 o dels 70, i era un moment en què l'objectiu principal d'aquest grup d'intel·lectuals jueus, israelians, era impulsar el govern d'Israel a negociar amb els palestins i posar fi a l'ocupació dels territoris que van conquerir el 67. Per tant, eren palestins intentant endreçar les coses del seu govern, no? Demanaven una solució als dos estats, que és una cosa que se'n parla molt, que sembla ser, tot i la terrible dificultat que implica, sembla que hagi de ser és el més coherent, no? I a part té moltíssim suport en cada cas. És complicat, això sí. I demanaven també la negociació política per damunt de la via militar. Per tant, és un home de pau, un home que en tot moment va intentar, tot i néixer a Jerusalem i morir també en una ciutat israeliana, Tel Aviv, va viure moltes fases d'un mateix conflicte.
Un conflicte, doncs, que encara arrosseguem fins ara i que, bé, com tu deies, no? té segurament doncs, aquest component de molt de fanatisme, però el fanatisme és una cosa, no sé molt bé com dir-li, una actitud, una disposició que tots podríem tenir, no?
Exacte. De fet, és una de les coses que diu Amos Oz en aquest recull que va fer sobre tres conferències que va donar a Alemanya el 2002, poc després de caure les Torres Bessones, i va fer tres conferències molt breus que després es van reunir en un llibre que es diu Contra el fanatisme, del qual ara estem parlant, i una de les coses que apunta és això que tu ara acabes de dir, no? Que tots d'alguna forma portem la llavor del fanatisme a dins i que la pots regar o no regar, no ho diu amb aquestes paraules, però ve a ser això, no? I que al final no és una qüestió d'aquest poble o aquesta comunitat o aquesta persona, és una qüestió que tots ho portem, som fanàtics en potència, per dir-ho d'alguna forma, i només falta que s'ajuntin una sèrie de factors perquè esclati aquest fanatisme, que és el que passa sempre, no? Mira, en aquest llibre, és un llibre curtet, té 100 pàgines, No és un text acadèmic, són més bé com a cartes obertes cap al món. Es composa de tres, com t'he dit, de tres reflexions més o menys llargues, però amb una certa brevetat, on en la primera, que es diu Sobre la naturalesa del fanatisme, intenta discernir una mica què és el fanatisme. Mira, llegiré un fragment breu d'aquesta primera part. Mm. Diu així: un traïdor, a ulls d'un fanàtic, és qualsevol que canvia, i és molt dur haver de triar entre convertir-te en un fanàtic o en un traïdor. No dic que qualsevol que aixequi la veu contra qualsevol cosa sigui un fanàtic. No estic suggerint que qualsevol que opini amb vehemència sigui un fanàtic, clar que no. Dic que la llavor del fanatisme sempre brota quan s'adopta una actitud de superioritat moral que impedeix arribar a un acord. Mm. És això que parlàvem ara, no? És agafar aquesta actitud d'estar per damunt de l'altre i no arribar a acords. Amosós parla molt d'arribar a compromisos. De fet, en aquesta segona conferència, en aquesta segona part d'aquest llibret, el capítol es titula Sobre el compromís i la seva naturalesa, no? I aquí parla directament del conflicte israelià-palestí que ell va viure, evidentment, en primera persona, com en su viatge, si tan vols, de ser israelià, però el va viure en directe i va, això que dèiem, no?, va intentar comprendre les dues parts. I ell parla amb aquestes paraules sobre aquest conflicte. Mm. N'he triat algunes, en parla moltes vegades, però n'he triat algunes que m'han semblat interessants. Diu: el conflicte àrab-israelià no és una lluita entre el bé i el mal. Més aviat ho considero una tragèdia en el sentit més antic i precís de la paraula. Mm. Un xoc entre dret i dret. Els palestins estan a Palestina perquè aquesta és la pàtria, l'única pàtria dels palestins. Igual que Holanda és la pàtria dels holandesos o Suècia la dels suecs. Els jueus israelians estan a Israel perquè no hi ha altre país en el món al qual, com a poble, com a nació, puguin anomenar casa seva. Defineix aquestes dos vessants del conflicte, no? Aquest xoc que tan bé diu entre dret i dret. No és, clar, tots tenen el seu... Estem parlant, ja et dic, d'una visió d'aquest home que no és d'aquest moment. Ho dic, ho repeteix constantment perquè no sembli ara que estem...
Va una mica a l'essència a l'origen, en aquest cas, no?
Sí.
O sigui, parla de l'origen essencial del conflicte.
Exacte. I des de... amb una mirada intentant... el complicat que ha de ser d'un home com ell, perquè inclús ell de jove va ser soldat en l'exèrcit israelià i va estar en algunes guerres, crec recordar que ha llegit a Egipte i en algun altre lloc, no? Vull dir, d'alguna forma, estic segur que ell, abans de parlar així del fanatisme, ha estat un fanàtic. De fet, ho explica, diu, en un moment donat, explica que de ben petit, quan era molt petit, les primeres paraules que va aprendre a dir en anglès, molt abans que yes o no, va ser British, go home. Per tant, va néixer en un lloc en què de nen devia ser impossible no posicionar-te en contra de l'enemic que tens al costat, no? I amb una Palestina, que ara llegiré un fragment que la defineix molt bé, una amalgama de nacionalitats brutal, no? Però deixa'm que et llegeixi un petit fragment on parla d'aquesta naturalesa del compromís i d'arribar a acords. Diu així: quan dic que s'ha d'arribar a un acord, no vull dir que ningú hagi de capitular. Vull dir que s'ha de tractar de trobar-se amb l'altre en algun punt entremig del camí. I no hi ha acords feliços. Un acord feliç és una contradicció, un oxímoron. Que al final és això, no? No sempre és agradable renunciar a coses i fer renúncies per estar d'un acord, però el contrari és encara pitjor, no?
Efectivament, de fet, és el que es diu, no?, de les negociacions. Surten bé quan cap dels dos està totalment satisfet.
Exacte. És que és impossible que cap dels dos, perquè si no seria capitulació,
exacte,
com ell bé diu, no? Seria una rendició en què un guanya, seria una guerra i hauria mort. Ell intenta en tota la seva vida i les seves obres intentar explorar i reflexionar sobre aquest acostament cap a aquell que pensa diferent. Per això és molt interessant aquest home, és molt interessant, és una lectura que és interessant per tothom, és un llibre que és per tothom. Mira, i et faig un últim fragment d'aquesta tercera conferència, en què parla sobre el goig d'escriure, que el defineix com una escriure i llegir com una de les coses que ajuden a vacunar-te contra els virus del fanatisme, i parla també del compromís i dibuixa una mica la situació de la seva família. Per exemple, explica que quan els seus pares, en l'època dels principis dels anys 30, van fugir de Rússia, van anar a Lituània, de Lituània els van fer fora a patades, perquè deien que en aquell temps, si fotien fora jueus a patades, tenien sort, no? Una Europa en què els anava fotent fora de tot allà on anaven. I que, parla dels pares aquí, i que quan van arribar als anys 30 a la petita Palestina, que hi havia la Palestina britànica de principis dels anys 30, van trobar tota Europa que estava coberta amb una pintada. Una pintada que deia jueus a Palestina.
Wow.
I anys més tard, després d'estar una època a Palestina i tornar a viatjar per Europa, després de 2 o 3 dècades, quan van tornar a anar a Europa, la van trobar plena d'una altra pintada. Una pintada que deia jueus fora de Palestina. Crec que és una situació que descriu molt bé trobar-te la sensació que pot tenir aquestes persones, no? De ser... tens sort si et foten fora patades, et trobes durant molt de temps una pintada que t'envia a Palestina i després, al cap d'unes dècades, et trobes pintades que et fan fora de Palestina. No? I un últim fragment, aquí explica molt bé quina era la Jerusalem de quan ell era petit. Diu, Jerusalem era una ciutat mesclada. Hi havia barris àrabs, jueus, armenis, alemanys, una colònia americana, una de grega. Era una de les petites ciutats més cosmopolites del món. I entre cada barri hi havia un descampat. En cada barri es resava d'una manera diferent, es parlava una llengua diferent i es vestia d'una manera diferent. Hi havia tensions polítiques, però no violència. Tots pensaven d'alguna forma que l'altre estava en segon pla. L'única cosa que tenien tots en comú era un secret fervor messiànic. Tots pensaven que representaven l'herència real de Jerusalem. Bé, dibuixa una ciutat, com dèiem al principi, no? on hi havia moltíssimes comunitats, que hi havia una certa pau, que hi havia tensió, però que hi havia pau, però aquesta cosa desfanàtic, de pensar que la seva idea, la seva religió, ell mateix, és qui té el dret a la terra, no? I és herència d'una religió que, com ell explica en algun altre moment, diu que els profetes israelians de la Torà inclús s'enfrontaven a Déu i Déu no els renyava perquè les discussions eren sempre sobre religió. No? Bé, és una època curiosa, és un pensador, crec que intel·ligent. Avui en dia se li diria segur, i en algun moment se li diria en raó, però se li diria equidistant, no? Que és aquesta cosa tan complicada. Com no està polaritzat i no ser equidistant?
Exacte.
Com ho pots aconseguir? Quina zona grisa hi ha en això?
I sobretot la pregunta que jo em faig en aquest sentit és, no sé si aquest autor va donar alguna clau, no? Però com saber, com adonar-te o com... no caure en el fanatisme? O sigui, quan tens una idea definida sobre alguna cosa... Com et pots adonar de que ets un fanàtic?
Ell parla d'aquestes coses i no dona antídots, però reflexiona sobre algunes coses. Per exemple, sobre el sentit de l'humor. Diu que hi ha que practicar-lo sovint perquè mai he conegut un fanàtic que tingui sentit de l'humor. Per tant, entenc que riure's de les coses i sobretot d'un mateix podria ser un bon antídot. I després fa una comparació de les persones que també m'ha semblat, no t'he portat el fragment perquè, per no fer-ho massa llarg, però ve a dir que durant molt de temps moltes cultures tracten a les persones com a illes, aïllades, en què cada una té la seva realitat sense altra, però que en realitat no som illes, sinó que som penínsules. Som penínsules que tenim una part tocant el continent i l'altra mirant a l'oceà. No? Mm. I per tant, en aquesta dicotomia de sensacions que tenim tots, és on hem d'entendre que a vegades hi ha algú que està a la península i a vegades vol mirar l'oceà sense que ningú l'emprenyi. Mm. Ve a dir alguna cosa així, em va semblar interessant. Però, evidentment, ja et dic, una persona que ha reflexionat tant sobre el fanatisme, segur que les ha vist de tots colors i al final va morir el 2018 i en els darrers anys de la seva vida era un home realment interessant, un pensador interessant.
Doncs em sembla molt bona l'oportunitat de conèixer aquest autor per reflexionar a hores d'ara sobre el fanatisme i també per conèixer, no?, aquesta visió més calmada del que és el conflicte entre Palestina i Israel o el conflicte àrabe-israelià.
Sí, mira, i per acabar, tinc una frase molt curta que no és de Moses, és d'un poeta també israelià com ell, Yehuda Amichai, que fa una reflexió molt curteta, una frase molt precisa, però, sobre el fanatisme. Mm. I em sembla que per acabar estava bé.
Diu fantàstic.
Així: on tenim raó, no hi poden créixer flors. Mm.
Molt bé, doncs Miquel Costa, moltes gràcies per aquest espai de filosofia i res, ens trobem d'aquí unes setmanes.
D'aquí dues setmanes,
exactament. D'aquí dues setmanes, exactament. Moltes gràcies, Miquel.
Gràcies, Jamila. Vinga,
moltes gràcies.